El filòsof Joan Carles Mèlic. Joan Carles, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
T'estaves mossegant la llengua, no?
No, estava pensant que no sé què podré portar després de les coses que heu dit el Joan Maria, la Maria i tu, i la senyora que ha deixat
Exacte. Anem a la senyora primer, perquè la senyora diu exactament, estem fent que la gent es creï expectatives de futur i no visqui el dia d'avui.
Bueno, això és el que ha dit bona part de la filosofia grega clàssica, concretament els estoics, no? Els estoics deien el futur, com deia el Joan Maria també, és una ficció, és a dir, el que tenim és el present. I malgrat que és una ficció necessària i a vegades ineludible, perquè probablement l'ésser humà sigui un dels pocs animals, si no l'únic, que és capaç de conjugar verbs en futur. I no un futur immediat, amb un futur molt a llarg plaç, no? I això fa que determinades situacions del present que se'ns resulten, per molts, insuportables o com a mínim complicades de viure, ens les fa suportables. Però clar, això per contrapartida té el que deien els estoics, i és que no vius el present, no te n'adones de la importància que té el moment, que és l'única cosa, perquè qui sap? Preguntem, què faràs el dia que sortis? Ja, però no sé si sortiré. I no només si sortiré jo, sinó que jo, per exemple, podria dir, vull anar-li a donar una abraçada, vull venir aquí a donar-te una abraçada, Albert.
Sí.
Ja, però ja veurem si l'Albert hi serà, si jo hi seré, si la Maria hi serà, si el Joan Maria hi serà, no ho sabem, això. No és que em vulgui posar dramàtic, però és que el futur és, el Joan Maria ho deia molt bé, és una ficció, que a vegades és ineludible, però moltes vegades aquest futur ens bloqueja la importància del present.
Però fixa't que cadascú, seguint aquesta pista de la ficció del futur, cadascú es construeix aquesta ficció de la manera que li és més convenient, que li va més bé, o en funció de quin és el seu present. La Maria parlava de futur i en parla amb aquest optimisme de pensar amb qui quedaré per sopar. Però, clar, els punks aquí dirien no future, no? I segurament aquesta filosofia punk ara amb molta gent també té aquesta sensació, no? De dir, hòstia, és que no hi veig el futur ara.
Però mira, hi ha gent que constantment se n'oblida de viure el moment present perquè està sempre pensant en el futur. És a dir, l'individu savi, que deien els estoics, l'individu savi és l'individu que quan menja, quan dorm, quan llegeix el diari o un llibre, llegeix el diari un dia. Jo noto que en la vida quotidiana la gent està constantment pensant en el que farà després. Jo a vegades els dic als estudiants, escolta, ara estem a classe, ja pensarem en el cap de setmana quan arribem. Mira, posa l'exemple del viatge. Jo crec que el viatge és un bon exemple. La gent se'n va del viatge. I què pensa? Què pensa, Albert? Pensa, què faré quan arribi al lloc? En lloc de fer un altre tipus de reflexió, que és gaudir del viatge. L'importància no és Ítaca. L'importància no és Ítaca. L'importància és el viatge a Ítaca. Jo ara aquests dies estic rellegint l'Odissea, que és un viatge espectacular, perquè fa anys vaig llegir no sencera, perquè em costava molt la traducció de Carles Riba, però és un català complicat, i ara estic llegint, que la recomano, la traducció de Joan Francesc Mira.
I tant.
Que és a més és versificada, no? Mm-hmm. Que és que en castellà, que jo sàpiga, no n'hi ha cap, almenys disponible, de traducció en vers, no? I justament la idea que és aquesta, la idea que també agafa Cavafis i que després va musicar Lluís Llach, no? La idea no és Ítaca, la idea és el viatge. Què vol
dir
això?
Si el viatge està bé, molt bé, però si el viatge és aquest viatge que tenim ara, està bé que hi hagi una Ítaca, no? Perquè si no... Dius,
sí, però espera't, no corris tant. El que jo voldria dir és, a vegades, aquest que no està bé, que tu dius, està bé, que no està bé, a vegades no està bé perquè no som capaços de veure el que de positiu té aquest moment. En els moments de desesperació també hi ha alguna cosa de positiu si la sabem trobar. Ara cadascú l'ha trobat, jo no sóc ningú. L'autoajuda et dirà quina és la part positiva. La filosofia et dirà, hi ha alguna cosa de positiu amb això, si la saps trobar. Si saps trobar, per exemple, poder fer un viatge interior. En aquest moment que estem vivint ara, és un moment en què una persona pot fer un viatge interior. Sempre pensem en els viatges exteriors, no? Mm-hmm. No, un viatge interior, per entrar en tu mateix. I, per tant, trobar aquests moments de solitud, la solitud és molt complicada, Cuidado, no és que defensi la solitud. La solitud, això donaria per un programa sencer. però trobar aquest moment de solitud en el que un pensa què he fet jo a la meva vida, com visc, en definitiva, com visc, què significa viure, com he viscut fins ara. Fixa't que ara molta gent diu, ostres, allò que teníem ho hem perdut, però allò que teníem, en el moment que ho teníem, no ens n'adonàvem de l'importància, de l'important que era. No sé si m'explico.
Jo vull reivindicar un altre aspecte, crec que per mi sí que té sentit en moments com els actuals de mirar cap al futur, que és la reivindicació de la imaginació.
Sí.
Al final, tots aquests projectes, no? Això que estem comentant amb els oients des de fa gairebé 3 setmanes de quan tot això s'acabi, què és una mica també de dir, fem un exercici d'imaginació que no deixa de ser un exercici d'escapar-se de tant en tant de la realitat. Jo crec que es pot trobar un equilibri entre fer aquest viatge interior, entre ser conscient que aquest present s'ha de viure, però alhora projectar-se en el futur amb imaginació per tenir esperança.
Sí, sí, i sobretot, però jo insistiria, estic completament d'acord amb tu, Joan Maria, però també he insistit que aquesta imaginació no ens ha de bloquejar la percepció del present i l'importància del present. En els moments de desesperació també es pot trobar un punt d'esperança, però no d'una esperança només en un futur, sinó d'una esperança en el present, que és el que estem aprenent. Cadascú pot aprendre alguna cosa. Cadascú pot aprendre. El que jo no admetria de cap de les maneres és que surti algun il·luminat, que ara ja n'estan sortint, que em digui el que tothom ha d'aprendre del moment present.
Uh-huh.
Això és el que no es pot dir. Això em sembla gairebé obscè, no? Que algú et pugui dir, no, hem d'aprendre... No, escolti, deixi'm a mi, jo ja decidiré el que... Però que un pot descobrir elements d'aquest present que per a moltes persones és terrible, no? Per exemple, les persones que han perdut un familiar... Però potser les persones que han perdut un familiar, una persona estimada, hauríem de pensar quantes vegades han donat aquesta abraçada que ara es reivindica, per exemple, que em sembla molt bé, només faltaria, no se m'interpreti malament. És terrible no poder fer el dol, no poder acomiadar-se. Però és que ens hauríem d'acomiadar cada dia. Perquè, de fet, cada dia pot ser l'últim.
Clar, però això és el que dic, Joan Carles, que això que és així, és a dir, és així... Fins i tot aquelles persones que han viscut de prop alguna situació molt alliçonadora, de ara hi ets, ara no hi ets, és a dir, gent que s'ha mort fulminada de cop, doncs fins i tot els familiars d'aquestes persones, al cap del temps, tornen a reconstruir la ficció del futur, perquè jo crec que és inassumible des d'un punt de vista psicològic, des d'un punt de vista vital, viure cada minut sabent del cert i creient-te al 100% que el següent minut no està garantit.
Mira, Joan Maria, exactament això que acabes de dir tu, ho diu Dostoievski en una de les seves grans novel·les, que és L'idiota. L'idiota. És a dir, Dostoievski, com la majoria de gent sap, va ser condemnat a mort. I en el moment de ser executat, de ser afusellat, en aquell mateix moment va arribar l'indult del tsar i el van condemnar, ara no recordo, no sé quants anys de treballs forçats a Sibèria. I l'idiota, ell recupera la reflexió i es pregunta, un dels personatges, el personatge principal, el príncep Mishkin, es pregunta, sabeu què sent? Què pensa un condemnat a mort moments abans de morir? Diu, que si tornés una altra vegada, viuria cada moment de la meva vida com si fos l'últim. Ara bé, com tu has dit molt bé, Joan Maria, afegeix Dostoievski, però el fet és que quan, com em va passar a mi, això no ho diu, però ja ho entenem, tornem una altra vegada i tornem a tenir la vida per endavant, ens n'oblidem d'això. I continuem pensant només en el futur. Clar que s'ha de pensar en el futur, clar que ens hem d'imaginar, però aquesta imaginació i aquest futur no ens ha de bloquejar la importància que tenen aquells petits moments. És que jo el que trobo és, a vegades tenim masses grans projectes. La vida dels humans, dels éssers finits, no està feta de grans projectes, està feta de petites coses, no? D'aquesta prosa de la vida que a mi m'agrada anomenar, no? Són petites coses. Per exemple, jo què sé, parar-te un moment i contemplar una posta de sol. Per exemple, prendre't aquell llibre que deia el primer glob de cervesa. Fixa't tu quina tonteria. El primer glob de cervesa.
Sí, el que dèiem avui quan començàvem el programa, no? Que s'està acabant la mantega en molts supermercats perquè les famílies fan un pastís de xocolata junts, per exemple.
Exacte.
No? És, És aquesta cosa, no? Clar, sí. hi ha dos tipus d'evasions del present, no? Diguem, hi ha qui s'evadeix de cara al futur, no? Qui intenta imaginar, qui intenta projectar un futur, i una altra cosa que també estem veient aquests dies és una evasió cap al passat, diguem, no? I hi ha molta gent que en aquests moments busca una... Com que el futur és incert, com que el present no li acaba d'agradar, dius, hòstia, intento furgar en el passat, no? I aquests dies estic fart de que amics meus que estan recuperant coses del passat, sí. coses que hem viscut junts, que m'envien una foto...
Fotografies antigues...
Sí, que m'envien, sí, sí. no sé, un objecte que vam comprar junts en un viatge i que se n'han adonat que el tenen en el moble al menjador i que no l'havien mirat més, no? I que ara s'hi han fixat, no? O sigui, respecte aquest viatge passat, cap al passat, també, no?
Respecte al passat, només una cosa, perquè em sembla que està passant molt. Jo crec que cal distingir entre l'enyor i la melanconia. És a dir, l'enyor és inevitable, és com deia molt bé el Joan Maria, respecte a l'imaginació, respecte a l'esperança. És una estructura antropològica fonamental. L'ésser humà és l'ésser que imagina. I per tant que es projecta el futur. I també és l'ésser que sent enyor d'un temps perdut, no? Un temps perdut, de no haver viscut aquestes petites coses del passat. Però hi ha un perill en aquests moments, que és la melanconia. La melanconia és una patologia molt complicada, ja Freud la va descriure perfectament, no? I estem en un temps que fàcilment pot haver-hi gent que caigui en una depressió melancònica. I això és molt, molt, molt complicat, això em preocupa molt. Sobretot aquesta gent, la gent que ara, per circumstàncies X, estan sols. No, no només que estan sols, perdona, acabo, no només que estan sols, que senten sols, eh?
Sí.
Perquè el problema de la vida humana no és estar sol, el problema és sentir-se sol, que són dues coses completament diferents.
Per mi hi ha una tercera via, que per mi aquesta sí que és especialment perillosa, si la vius amb una certa frustració o ràbia, que és, jo també m'hi trobo aquests dies, jo mateix ho he fet, que és el present alternatiu, que jo en dic, que és estar pensant què estaries fent si avui fos un dijous normal o si fos un dijous 2 d'abril normal. En el meu, jo poso un exemple molt clar, jo ara mateix seria a Buenos Aires amb uns quants bons amics meus. Hi havia aturada de seleccions i ens anàvem amb alguns periodistes esportius i una periodista que no és esportiva però que també tenia festa, ens anàvem 10 o 12 dies a l'Argentina. Era un viatge que l'havíem projectat en el futur, moltes vegades n'havíem parlat, havíem reservat llocs, ens l'havíem imaginat en el nostre cap moltes vegades, i demà s'acabava aquest viatge perquè aquest cap de setmana tornava a la Lliga. Doncs si tu et recrees molt en aquest present alternatiu, això sí que pot generar una frustració, una ràbia, no?, de tot allò que no has pogut fer, que no t'ha deixat fer aquesta crisi, no?
Exacte, sí, sí, d'acord, completament d'acord.
Hi ha un missatge, per exemple, del Xan, que ve a dir una mica el que estem dient, que és impossible viure cada moment com si fos l'últim perquè esgota. Diu, crec que no és viable, però sí que ho és viure el moment. Per exemple, si dino, gaudeixo del dinar i no penso què he de fer després. Si passejo, no penso i em limito a respirar. No? Suposo que s'ha de trobar, fer compatible aquest carpe diem amb el poder pensar i imaginar,
sí,
el futur.
Deixeu-me dir una cosa respecte a això, aquest viure cada moment com si fos l'últim, perquè jo crec que a vegades no ho entenem. El gran poema, i dic que és un gran poema que tothom coneix, de Gustav Adolfo Bécquer, el Volveran les oscures golondrines, quan acaba dient volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo tal vez de su profundo sueño tal vez despertará, y acaba dient como yo te he querido desengáñate así no te querrán. Què ens està dient el poeta? No ens està dient que com que jo t'estima tant ningú t'estimarà tant com jo. No, està dient que la meva manera d'estimar-te només pot ser la meva, els altres t'estimaran d'una altra manera. I les oranetes, ara que d'aquí 4 dies vindran una altra vegada les oranetes, aquelles que aprendieron nuestros nombres, aquelles no tornaran. És a dir, no és que cada dia hàgim de pensar que cada dia pot ser l'últim perquè demà moriré, sinó que cada dia és l'últim, de facto, perquè demà, encara que fem el mateix, nosaltres ja no som els mateixos. Clar. Pablo Neruda ho diu en el poema 20, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, el poema vino diu, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Això que insisteixo, la clau, però, és que no ens ho creiem. Hem de viure creient-nos que això no és així. És a dir, per això és una ficció, perquè la realitat és aquesta. Però viure d'aquesta manera... És a dir, el Carpe Diem a mi sempre m'ha semblat una idea molt bona, però absolutament inaplicable. És més, a mi em fa la sensació que l'única manera de viure un Carpe Diem essencial és amb alguna substància o amb algun context que et faci evadir-te d'aquesta realitat que tu saps que hi ha, que és que...
Perdent
que
la responsabilitat,
sí, que has
no?
de creure en el demà. L'única manera de no pensar ni que sigui mínimament en el proper minut, en la propera hora, en el proper dia, en la propera setmana, jo crec que és això, és alterant absolutament el teu sistema químic, diria. Perquè si no... tots nosaltres cada dia en desenes de moments ens projectem en un futur ni que sigui immediat, però en un futur que no existeix, que ningú ens garanteix, però que nosaltres donem per fet que sí que està garantit, no? És a dir, avui hem fet un concurs brillant sobre el 3 perquè demà la Maria no hi és al programa. Per tant, aquí hem fet una... ens hem cregut que demà hi haurà programa. Perquè és que, si no, no podríem viure.
Sí, però espera't un moment, Joan Maria. Demà hi haurà programa, però el d'avui no. És a dir, demà hi haurà un altre programa diferent al d'avui.
Entenc el que vols dir, Joan Carles, allò d'Heràclit, no? Em sembla que era de que no et banyes mai al mateix riu, no?
Exacte, aquí és on volia anar. Aquí és on volia anar. Mai no podem banyar-nos dues vegades al mateix riu. Cada dia surt el sol, però cada dia és diferent. Hi ha una escena de la pel·lícula Smoke, de Paul Auster, una escena brutal, en el que l'estanquer, que és el Harvey Keitel, li ensenya uns àlbums de fotos que són tots iguals, li ensenyen a l'escriptor, hi ha un escriptor que va comprar tabac amb un estanc, i l'estanquer li diu, mira, aquest és el projecte de la meva vida. Cada dia poso la càmera a les 8 del matí a la cantonada del meu estanc i faig una foto. A les 8 del matí, 365 dies a l'any. Diu, mira quin és el projecte. I l'escriptor està mirant les fotos i el Harvey Keitel li diu, vas massa ràpid, no ho entendràs. I l'escriptor li diu, però si són totes iguals, què és el que no entendré? I ell li diu, totes són iguals, però cadascuna és diferent. Perquè cada dia el sol surt, però aquella sortida del sol... Encara que ens sembli que és la mateixa que ahir, no, és diferent. Per tant, cada dia, de facto, és l'últim dia, no en el sentit que demà ja no viurem, que estarem morts i vinga la tragèdia, no, en el sentit de que mai no es repeteix. I si tenim la sensació de que el demà és exactament igual que el d'avui, aleshores tenim un problema psicològic greu, perquè llavors això tampoc ho suportaríem, eh?
Joan Carles, acabo, 30 segons. És pertinent, per tant, que convidem els oients a participar d'aquest joc, que completin la frase el dia que tot això s'acabi?
I tant, que és pertinent, perquè, com el Joan Maria diu molt bé, és inevitable pels éssers humans imaginar futur, pensar en el futur, perquè això és el que també ens ajuda a viure aquest present, per algunes persones, terrible que estem vivint.
I que cadascú se l'imagini com vulgui, que ens ho expliqui el 669-700-300. Tu em sembla que ja has completat la frase, eh? El dia que això s'acabi, no tinc ni idea de què faré, no?
No tinc ni idea, perquè faria tantes coses. He pensat moltes coses, com tothom, hem pensat moltes coses. Però com que no sé com estaré, si aquestes persones o aquests llocs hi podré anar-hi, prefereixo més dir-ho, mira, ho decidiré en el moment en què s'acabi.
Professor Mèlic, una abraçada, gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Interessantíssima la conversa, com sempre, amb el Joan Carles Mèlic. Queden 5 minuts per arribar a les 8 del vespre, 5 minuts pel balcó de la Xinxó, menys d'un minut de publicitat, i ens posem al dia i ens anem cap al balcó de casa de la Maria.
RAC 1. L'Ajuntament de Barcelona us informa que, arran de la crisi del coronavirus, el servei de recollida de mobles i trastos vells no funciona fins a nou avís. Si us plau, no els baixeu al carrer. Recordeu que els horaris per baixar les escombraries és de les 8 a les 10 de la nit. Tanqueu bé les bosses i no les deixeu fora dels contenidors o a les papereres. Gràcies per la vostra col·laboració. Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de microempreses, pimes i personal autònom i per compte d'altri, recursos i ajuts econòmics amb motiu de l'estat d'alarma pel coronavirus. Informa't en el web barcelonaactiva.cat/Covid-19 o al telèfon gratuït 900 533 175. Ajuntament de Barcelona.
Tres minuts i mig, arribarem a les 8. Aurora Rodríguez, hola, bon vespre.
Hola, bon vespre.
El govern espanyol diu que la situació de normalitat està cada cop més a prop.
En aquests moments compareixen a la Moncloa el ministre de l'Interior i el de Ciència, Fernando Grande Marlaska, assegura que és que es comencen a veure els resultats de les mesures dràstiques que s'han adoptat. Última hora, Madrid, Mar Poyato.
Sí, missatge optimista que arriba de l'executiu espanyol, malgrat les xifres que s'han conegut avui, que són esfereïdores, després que ja s'hagin superat els 10.000 morts a l'estat per coronavirus. Però tot i així, segons el govern espanyol, s'estan veient bons resultats, tot i que queden setmanes dures i cal esforç per superar-les. N'acaba de parlar el ministre Fernando Grande Marlaska.
Tendremos que seguir con mucho esfuerzo. Como ya se ha dicho, estas dos semanas son cruciales, pero estamos trabajando todos los ciudadanos bien, y eso estamos viendo que tiene resultados. Y con eso podemos vislumbrar que ese día menos y que el futuro, ese futuro de volver a la normalidad, a esa normalidad que ya nos parece lejana, está cercana.
Sobre la pròrroga de l'estat d'alarma, Grande Marlaska no ha volgut concretar. Diu que es va fent una avaluació diària tenint en compte els criteris científics dels tècnics i experts i que encara no saben si demanaran al Congrés l'autorització per prorrogar la situació actual.
El coronavirus impacta amb força en les xifres d'atur. A tot l'estat, l'augment ha estat el més gran de la història en un sol mes.
Ha crescut en 300.000 persones a tot Espanya. En el total d'aturats ja supera els 3 milions i mig. Són xifres que no inclouen els afectats pels expedients de regulació temporal d'ocupació que no es consideren aturats. A Catalunya l'increment ha estat de 21.000 persones, un 5,5% més que el febrer. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, deixa clar que el pitjor encara ha de venir.
I en el mes d'abril s'acabarà de visualitzar absolutament el que comporta la situació del Covid, com no s'estaven renovant molts contractes temporals, s'estava humillant a gent que tenia contractes per obra i servei.
Aquesta és la queixa principal dels sindicats que carreguen contra les empreses que no s'han acollit a les facilitats que hi ha ara per fer expedients temporals i han preferit acomiadar treballadors o bé no renovar contractes.
Els presos independentistes continuaran fent el confinament a la presó.
Sí, les juntes de tractament han denegat que puguin passar-lo a casa o han decidit en una reunió avui després que el Tribunal Suprem amenacés amb conseqüències penals per als funcionaris que els deixessin sortir. Un dels afectats, Oriol Junqueras, ha acusat la justícia espanyola de prevaricar i el Suprem de desobeir els dictàmens europeus.
Gràcies, Aurora.
Adeu.